Montserrat, ahora será Arián Aviño Machesney, que va a hacer su, bueno, su contribución.
Yo continuaría escoltante, diserías meu temps, pero bé, vull posar una imatge, un momentet. Està descarregada, no sé, un segon. Explicaré un poc la imatge que he posat. No sé si tens cables, no vull trencar res. Bé, moltes gràcies a la primer. No sé, va, te l'apropi, no?
No,
és francès.
Sí.
Me sentiu?
Bon.
Sí. Bé, moltes gràcies a la càtedra Ferrater Mora i al Memorial Democràtic per l'organització d'aquest simposi i a l'Ateneu per acollir-lo. I bé, particularment volia agrair a Joan Verges per convidar-me a participar i també per atendre les necessitats particulars d'organització i a Ramon Fàbrega per les qüestions logístiques. Bé, en primer lloc voldria explicar el que puc aportar jo modestament a aquest simposi. Bé, la qüestió bèl·lica està en les meves recerques dins del context, d'un context més ampli, com és l'anàlisi de les condicions materials del que es proclama com a progrés amb el desenvolupament tecnològic vinculat a la digitalització. I també aquesta anàlisi sobre la qüestió bèl·lica està dins d'una anàlisi sobre la producció del que s'anomenen marcs d'intel·ligibilitat sobre el futur, no? Que es mouen entre l'optimisme sec i el pessimisme cínic. No? Són úniques alternatives que a més no són excloents. No? Bé, en aquest sentit i en aquest context de recerca trobe Emmanuel Sacristán elements molt valuosos. Elements que van més enllà de la consideració comuna de que les seves aportacions sobre la guerra són modestes, no? I que el contingut d'aquestes aportacions està molt o fortament mediatitzat per la conjuntura econòmica i històrica i que aquest fet es restaria, anem a dir, pes conceptual. No? Al meu entendre, el que trobem en Sacristán, en els seus textos de principis dels anys 80 sobre el pacifisme i la guerra, quan es relacionem amb les seves anàlisis anteriors sobre la construcció social de la ciència i també amb el seu ecologisme, el que trobem és un interès, crec, genuí per armar un teixit conceptual amb el qual, i això és la idea principal, no? Articular una resposta al bel·licisme, una resposta filosòfica en sentit teòric i també en sentit pràctic i vital. Bé, crec que podem trobar l'objectiu del projecte, si podem anomenar projecte, de Sacristán respecte a la qüestió bèl·lica en les seves següents paraules, amb les quals conclou la conferència de 1982 titulada A propósito del peligro de guerra, i diu el següent, no? Jo crec que cal tenir el coratge d'aguantar els riures o les ironies d'aquests realistes que ens porten a la catàstrofe en defensa d'un realisme més profund que és el que pot evitar la catàstrofe. No? Bé, per començar, es poden extraure, crec, dues coses importants d'aquesta intenció, d'aquest projecte. En primer lloc, que cal parlar de catàstrofe més que de guerra, pròpiament dita, no? I que això aproxima realment el discurs de Sacristán als debats actuals en què es parla de riscs globals, riscs existencials, que no fan referència necessàriament a la guerra o a les guerres, pròpiament dites, encara que no les exclouen. I altra cosa molt important és que Sacristán resitua el debat, fent-lo de fet possible, perquè desvincula les posicions pacifistes de l'idealisme, o millor dit, del irrealisme, amb el qual es vinculen tradicionalment, no? I col·loquen aquesta visió tradicional, col·loquen el pacifisme com a marge llunàtic, diu Sacristán, acusant-lo de falta de sentit de la realitat. Bé, a què es refereix Sacristán amb aquest realisme que porta a la catàstrofe? Bé, es tracta del que anomena, com sabem, realisme fantasmagòric, i que sobre ser suïcida, i això és molt important, és realisme. Perquè l'important, per l'important fet que accepta, i cita Sacristán, la realitat de les societats existents i la política que efectivament es fa en elles i amb elles. Ese realisme, que parlant Sacristán de Vicenç Fisas, Sacristán assenyala que és un realisme que ha caigut en el, cite, corolari de la irrealitat macabra, i citant directament a Fisas, diu que representa el pas d'una lògica estratègica operacional a una absurda lògica comptable. I és en aquesta realitat en què Sacristán veu l'amenaça d'una guerra nuclear amb el desenvolupament armamentístic que existia a principis dels anys 80 i amb una lògica política en els Estats Units que havia abandonat la doctrina de la detent, de la distensió, i ha activat una deterrence, una dissuasió, no? Que implicava, en paraules de Sacristán, acceptar ja la idea d'allò que anomena guerres nuclears de teatre o guerres nuclears limitades a Europa. Val? Bé, permetiu-me dirigir l'atenció a aquest pòster, no? Que té, per a mi té un doble valor. Té un valor personal i afectiu. Quan jo era petita, mon pare tenia una còpia en la paret del seu estudi d'art de Liverpool, i avui és encara en la nostra casa familiar, no? A Dénia. Bé, i també té un valor fonamental històric, no? com a document gràfic. Aquest document gràfic reflecteix realment la postura crítica del realisme antibel·licista en la societat civil britànica de l'època. I pot servir, no? Per a crear l'atmosfera que voldria crear així, no? En aquesta participació, a tall d'allò que Salvador López Arnal anomena en un recent article la carta nàutica per aventurar-se en navegar en l'arxipèlag, no? Sacristán. Bé, el fotomuntatge és obra dels artistes Bob Light i John Houston i evoca en 1980 el cartell original de 1967 que anunciava la reestrena en format de 70 mil·límetres de la pel·lícula de 1939, allò que el vent s'endugué, no? I el que fa és parodiar la relació entre el president dels Estats Units, Ronald Reagan, i la primera ministra britànica, Margaret Thatcher. Bé, i el que parodia és aquest projecte conjunt que Sacristán hauria descrit com a catàstrofe nuclear organitzada. La imatge original va ser la contraportada, va ser la contraportada de l'edició de Nadal de 1980 del periòdic The Socialist Worker. Es va publicar després com a pòster de 1981 pel Socialist Workers Party. És rellevant la utilització del context de ficció cinematogràfica hollywoodiense per a presentar a l'etern actor secundari, no? Ronald Reagan, convertit en el protagonista de la realitat de l'escalada armamentista occidental de l'època. I dalt de tot es descriu com la pel·lícula i que acaba amb totes les pel·lícules, indicant el seu abast global que apareix baix ara als cinemes de tot el món. Sobre el fons en el qual el bolet nuclear ha substituït les construccions en flames de les guerres convencionals. I ahir s'alcen en una abraçada, podríem utilitzar-la, imaginem que diria Sacristán, no? Fantasmagòrica o suïcida dels protagonistes del que es presenta com la història d'amor més explosiva mai contada. Bé, la mirada, no, dels amants reflecteix la passió amb què s'aboquen els seus respectius papers en la seva aventura belicista, no? I el que diu la llegenda, diu, ella va prometre que el seguiria fins a la fi del món, ell va prometre que l'organitzaria, no? Bé, aquesta aventura, a més, és possible, i així hi ha una clau en el pòster, per aquesta coproducció Milton Friedman i Pentágon, les produccions del Pentágon, no? És a dir, el complex militar-industrial sobre el perill del qual ja Eisenhower advertia, no? Quan se n'anava ja en el seu discurs de comiat, i el paper de l'armamentista agressiu, armamentisme, perdó, agressiu de Reagan, que denuncia Sacristán com una relació de causalitat entre les necessitats del capitalisme per no entrar en barrina i el bel·licisme. Bé, Sacristán és igual de clar que el Partit Socialista Britànic, no? Que presenta aquesta Margaret Thatcher completament seduïda per aquest projecte que va fer servir al Regne Unit com a teatre d'aquesta guerra limitada. I Sacristán és igual de, com deia, igual de clar quan assenyala que el perill de la guerra no ve d'una amenaça exterior, sinó d'una extorsió interna, no? Dels mateixos aliats, i aplica aquest argument també, com sabem, al cas de l'Estat espanyol, en el seu conegut text l'OTAN hacia adentro, no? Diu Sacristán: alguna vegada els portaveus oficials o oficiosos del govern, en vena de sinceritat i seguint l'ús tan instructiu de separar radicalment ètica i política, no? Esa separació és un tret definitori d'aquest realisme armamentista, es deixen anar a la valerosa confessió que pròpiament la pressió a la qual cal respondre integrant-nos en l'OTAN és la de les potències occidentals, no la dels països de l'est. No podem deixar de veure un paral·lelisme, no?, amb les últimes exigències de l'OTAN i també de la Comissió Europea a l'Estat espanyol en matèria de despesa en armament, i aquesta teatralització pot ser de disputa per percentatges i denominacions. Bé, per a Sacristán, el realisme que portava la catàstrofe anunciava un nou tipus de fatalisme, un fatalisme cínic. Perquè aquest realisme és, per a Sacristán, un realisme que, cite, junt amb la seva pràctica, és avui l'acceptació d'un malson que té per argument la perspectiva d'una catàstrofe. Bé, l'acceptació de la possibilitat d'una catàstrofe de dimensions globals se sostenia, ens diu Sacristán, d'una banda, gràcies al mite o doctrina, no, compartida per posicions de dretes i d'esquerres de l'Holocaust com a purificació, renovació, com a salvació, però també, d'una altra banda, gràcies a la postura específicament reaccionària que defensava la prioritat de la supervivència de l'espècie fent càlculs que assumien catàstrofes limitades si això permetia complir a llarg termini amb l'objectiu moral de la supervivència de l'espècie. Bé, en aquest punt m'agradaria detenir-me un momentet per a no donar per descomptat que hi ha un consens general sobre el que és una catàstrofe. Pot ser resulta molt evident que la posició, que aquesta posició, no, sobre l'acceptació d'una catàstrofe limitada ens posa els pèls de punta, no? I això és un càlcul sobre la possibilitat de sacrificar milions de persones. Però què passa quan, a l'hora d'espantar-nos davant la possibilitat d'una catàstrofe que definim com la catàstrofe, la pel·lícula que acaba amb totes les pel·lícules, no? Ho fem sota la idea de que el que estaria en risc, en aquest cas, no és la vida humana o les vides humanes, sinó la supervivència de l'espècie. Estem segurs que el que fa que una catàstrofe, una possible catàstrofe, sigui digna de la nostra atenció i la nostra acció és que pugui acabar amb l'espècie humana, no? No oblidem, fent això, que potser som nosaltres els supervivents d'altres catàstrofes, supervivents de la fi del món d'altres, no? Que pertanyem o constituïm i s'espai salvat, no? O salvable de catàstrofes precedents, no? O sigui, pot ser el que jo plantejo, pot ser que confonem la supervivència de l'espècie amb la supervivència dels que han sobreviscut fins ara, no? Bé, el mateix Sacristán, de fet, es refereix a l'historiador Thompson quan deia que la guerra nuclear no només era imaginable, sinó que s'havia imaginat i realitzat dues vegades, no? Sobre la població d'Hiroshima i Nagasaki, i que el que pareixia inimaginable era que ens passés a nosaltres. Kurihara Sadako, una poeta hibakusha, no, supervivent de la bomba, en el seu poema titulat L'entrada al futur, ens parla del Museu Commemoratiu de la Pau d'Hiroshima i ens diu: aquí està l'entrada al futur, un cementiri humà. De tot arreu del món, la gent ve de visita casual amb una càmera penjada sobre el pit. La veritat és que venen a presenciar el seu propi destí. I on ens trobem 8 dècades després d'Hiroshima i Nagasaki, 4 dècades després de la mort de Sacristán, i quan fa ja 36 anys de la caiguda del mur de Berlín, no? És a dir, de la desaparició de l'enemic contra el qual els personatges del pòster en aquesta pantalla organitzaven la fi del món, o millor dit, de la part europea i soviètica del món. Bé, ens enfrontem, la pregunta és, ens enfrontem nosaltres a la mateixa catàstrofe? O respon l'exigència d'armament a Europa i en general en l'anomenat món occidental, avui, en 2025, al mateix tipus de realisme al que s'oposava Sacristán? Bé, és el perill de guerra que va conceptualitzar Sacristán el mateix que el nostre? Bé, començaré per l'última pregunta, no? La qüestió del perill de guerra. De què parlem quan parlem de perill de guerra? No? El primer que advertim quan llegim els textos de Sacristán sobre la guerra en el context del perill nuclear és que quan Sacristán parlava de la guerra des de l'antibel·licisme no estava parlant del mateix o en el mateix sentit en el que parlava, per exemple, un desertor del front de qualsevol de les guerres mundials o un activista del moviment contra la guerra del Vietnam. En el cas de l'històric i monumental moviment antibel·licista de rebuig de la guerra del Vietnam, el que reclamava el moviment era la responsabilitat criminal al seu propi govern, a la seva pròpia nació, per anar a terres llunyanes a assassinar en nom d'una pàtria que els pacifistes, que per als pacifistes era una pàtria criminal, no? Que a més s'avergonyia. Si ens traslladem a un cas anàleg, en temps més recents, a les exigències de responsabilitat criminal al govern estadounidenc o també a governs europeus, per tant, de la societat civil, podem parlar dels moviments de rebuig a això que José Luis Gordillo anomena guerres contra els drets, no? Enfront del moviment que va suposar, per exemple, la creació de Wikileaks, sabem la resposta del realisme, no? Se pot exemplificar en el que es va fer amb Julian Assange. Bé, i sobre l'efecte que tindria avui, 20 anys després, una filtració massiva, diu Chelsea Manning, que no seria una bomba com havia sigut en aquell moment, no? Però quan Sacristán parlava del perill de guerra, com he dit, del que estava parlant era de la possibilitat real d'una catàstrofe nuclear que colpegi Europa. El que està darrere de la diferència entre aquesta posició de Sacristán i altres posicions de rebuig, com les que he anomenat, és el fet fonamental que la mateixa naturalesa del que és bèl·lic s'havia transformat completament ja als anys 80. I no només per un augment exponencial de la capacitat de destrucció, sinó també i fonamentalment pel desdibuixament dels límits o dels llocs, dels dos espais des dels que se preparava o i es feia una guerra i també es rebutjava i condemnava una guerra. El front i la societat civil. Si des de les guerres de la pólvora negra fins a les guerres mundials, tal com demostra la història militar de Marshall, Grossman, etc., el rebuig de la guerra es donava fonamentalment des del front, no? Un front que era històricament majoritàriament desertor, en la guerra del Vietnam el que tenim és un rebuig que s'articula des de la societat civil. Però en el context de l'amenaça d'una guerra nuclear limitada o global i del tipus d'operacions bèl·liques que succeiran a la Guerra Freda, els vasos comunicants que constituïen front i societat civil no són els únics espais o no són tan reconeixibles, podríem dir, com a espais exclusius des dels quals es prepara i executa i per tant es condena o rebutja, no?, una guerra. Quin seria aleshores l'espai des del qual es prepara i executa i per tant des de que se pot rebutjar, no?, i condemnar una guerra avui? Bé, crec que Sacristán, amb el seu pacifisme urgent i conjuntural, junt amb el seu ecologisme i fonamentalment amb la seva anàlisi de la crítica de la tecnociència contemporània com a força productiva acabada de néixer als temps de Karl Marx, ens facilita les coordenades d'aquest nou espai des del qual articular un realisme més profund que és el que pot evitar la catàstrofe. Sacristán deia que donar lliure curs a les forces productiu destructives més problemàtiques d'aquest capitalisme avançat, estic citant a Sacristán, en particular a aquesta dorada panacea, vedell d'or de tot optimisme desenvolupista, que és l'energia de fusió nuclear, era caminar cap a l'utopia reaccionària. Una utopia com la que projecta en l'actualitat el que s'anomena el sistema de creences Tescreal, els seus seguidors, que són es troben individus que conformin el que serà la tecnooligarquia, a la qual tornaré a referir-me en seguida. Tescreal és un neologisme, ¿vale? Ese neologisme és un acrònim format per les paraules transhumanisme, extropianisme, singularitarisme, cosmisme, racionalisme, altruisme efectiu i llarg termisme.
5
minuts. Sí. Aquestes creences conformarien un paquet connectat en què se superposen les unes a les altres i que tenen totes elles un origen clar, que és l'eugenèsia del segle XX. En el segle XXI, quan la capacitat d'aquestes elits de propagar les seues creences no sols a nivell social, polític, sinó ja particular, individual, no? Abasta tot el planeta, no hauria d'estranyar-nos que acceptar o no actuar davant genocidis i massacres que són elements d'aquest realisme de catàstrofes limitades s'hagi convertit en la nova normalitat. No? D'altra banda, és important assenyalar que si pensaven que aquest vedell d'or que Sacristán identificava amb l'energia nuclear és una cosa dels anys 80, i que en l'actualitat el nou vedell d'or és altre, no? Com pot ser la intel·ligència artificial. No? La mala notícia és que, a més, més que una substitució d'un vedell d'or per altre, el que hi ha és una proliferació, no? de vedells que es retroalimenten entre si. De forma que no es pot pensar el capitalisme avui fora de l'ecosistema nuclear. Un ecosistema que ha fet explícit l'estudi més complet i rigorós sobre l'empresa nuclear fet per Andy Stirling i Phil Johnston i publicat en 2018. En què assenyalen, resumís, que l'empresa nuclear és una interfície, una interfaz civil-militar. I que el fet d'aquesta interdependència és precisament el que ens permet relacionar les activitats militars amb les preocupacions mediambientals. I és aquesta última qüestió la que cal precisar ja per a concloure, no? Per poder localitzar el lloc, com deia, des d'on articular el nostre realisme, hem de precisar a què ens referim amb tecnologia en el context en el que se'ns demana mantenir el culte a l'empresa nuclear. Bé, ho diré amb les paraules de la jove escriptora i crítica d'art Michelle Santiago Cortés, que al seu article publicat en Art Review i titulat It was never about artificial intelligence, assenyalava el següent. Diu, quan la tecnologia apareix en titulars i debats cridaners sobre el futur, és poc probable que estiguem parlant de si l'aplicació pràctica del coneixement, especialment en un àmbit concret, tal com defineix el diccionari. En canvi, la tecnologia denota amb més freqüència, és la clau, un subconjunt molt més estret d'activitat humana. Una indústria que busca beneficis basats en les cultures tecnològiques del complex industrial militar i occidental. Un sector que en 2024 es va consolidar com a oligarquia tecnocràtica i que es va inserir, diu l'autora, més en els nostres governs, així com en totes les altres parts de les nostres vides, a través de la proliferació de la tecnologia d'intel·ligència artificial. Bé, per tant, agafant el fil de Michelle Santiago Cortés, crec que hem trobat, gràcies a Sacristán, les nostres coordenades. No? El camp de batalla, aleshores, són les nostres vides i les nostres democràcies. No? I qualsevol realisme que vulgui combatre el realisme de la catàstrofe ha de tindre clara la realitat d'aquesta inserció. Pot ser la deserció, passa avui per una desinserció, podríem dir. Així doncs, desinsertar de les nostres democràcies i de les nostres vides els projectes tecnocràtics és llevar-los el poder social en termes de Marx, pel qual decideixen quines forces destructives productives es desenvolupen, no? Una política socialista lluny d'alinear-se amb el desenvolupament sense control, com ja s'ha dit en altres ponències, hauria d'actuar en el marc social, com dius, Cristian, intervenir en el seu procés de desenvolupament. Però sabem que per a Sacristán la política d'esquerres no pot ser aliena a l'ètica. No? Si és un realisme polític fantasmagòric, es caracteritzava per una radical separació entre ètica i política. Un realisme que li plante cara ha de ser just al contrari un compromís ètic profund. La profunditat d'aquest realisme la trobem precisament en el que el sacristán anomena conversió, que ja s'ha parlat també, no? L'objectiu principal del meu treball, no? Que està resumit en el llibre Rehabilitar, no és altre que mostrar que qualsevol, anem a dir, alternativa al capitalisme passa per l'assumpció d'una responsabilitat particular que no és delegable, una incandescència ètica, diu Frederic Grob. Si pensem en aquesta inserció de l'oligarquia tecnològica en les nostres vides, no és difícil entendre les tecnologies que proliferen al nostre dia a dia com a tecnologies precisament de delegació, no? L'automatització és en cert sentit delegació. I contra l'automatització, sacristán, crec que tenim una expressió de sacristán molt útil, molt pertinent, que és quan diu, no?, que del que es tracta en última instància és de posar-se a teixir, no? I sobretot de tenir tele en casa, no? I en això ja acaba. Gràcies.